Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
A la recta final del Sant Cugat a fons, última secció d'aquest dimarts, l'espai Pinzellades Culturals amb Helena Minuesa. Helena, bon dia.
Molt bon dia, Carme.
Avui no sé què em passa, que tinc com la setmana alterada. Sí. Som a dimarts?
Estàs pensant ja en la Setmana Santa, tu. No, ja te'n vas de vacances
no
directament.
No ho sé, però tinc una sensació molt estranya, no? No m'ho ubico en el dia.
Dimarts.
Avui és dimarts. Sí. Si no, no hi series.
Exacte. Dimarts 28, un dia molt especial.
I tant. Per què?
Doncs, a part d'altres coses, que és l'aniversari d'un amic meu, molt especial, també ens acompanya la Carolina, que també és una persona molt, molt especial, a qui apreciem moltíssim, ja la coneixes segurament.
Sí.
La Carolina Hernández. Molt bon dia, Carol.
Bon dia.
Bon dia.
La Carolina és tècnica de cultura, llicenciada en filologia alemanya, postgrau en gestió cultural, recursos humans i comunicació empresarial, i és la persona dins de l'àmbit de cultura, perdoneu, encarregada de coordinar el programa Lletres, que ella mateixa ens explicarà què és això de Lletres, per aquelles persones que encara no el coneguin,
sí,
de què es tracta.
De la A a la Z. Doncs el programa Lletres és una iniciativa de l'Ajuntament que pretén ser un projecte transversal de ciutat, és a dir, que treballem amb tots els departaments tant de l'Ajuntament com entitats del poble i inclús persones autònomes que tinguin ganes de fer coses tipus presentacions de llibres, premis literaris, el Festival Nacional de Poesia també està inclòs dintre d'aquest programa, és a dir, tot allò que té a veure amb el foment de la lectura i de l'escriptura, i sobretot també treballo vinculadament amb les biblioteques de la ciutat, amb les tres biblioteques, totes les activitats que es fan per tal de promoure les lletres.
Perquè tenim tres biblioteques. Recordem-ho per la gent que no ho recordi, quines són aquestes tres biblioteques?
La Biblioteca Gabriel Ferreter, que està situada al centre, que l'any que ve farà 25 anys.
Déu-n'hi-do, com passa el temps.
25.
25 anys, sí. I bueno, no durarà massa més en la ubicació en la que està, perquè hi ha previst per l'any 2019 inaugurar una nova biblioteca central.
Ah, sí.
A l'Avinguda Pla del Vinyet.
Se'ns ha quedat petita.
Se'ns ha quedat molt petita, molt petita. Aleshores hi ha la biblioteca Marta Pessarrodona de Mirassol, que ara em sembla que va ser ahir o abans d'ahir va fer 6 anys. És una biblioteca de proximitat, que es diu, és a dir, no és tan gran com la central, però està situada al centre de Mirassol i funciona perfectament bé. Aquesta biblioteca, la Marta Pessarrodona, està especialitzada en poesia.
D'acord, o sigui, és un referent en aquest sentit pel que venim a parlar avui.
Exactament.
Sí.
I per últim tenim la Biblioteca Miquel Batllori, situada al barri de Ullpalleres, que ha fet 2 anys.
I és on hi és ubicat el Living Lab.
Exactament.
També doncs, gran promotor en quant a innovació cultural, recerca, investigació, també
justament.
Molt potent.
Sí.
O sigui que tenim tres biblioteques que estan fent molta feina realment, no? I que
Exacte.
Hem de posar en valor per tot el que signifiquen per la ciutat.
Justament.
En concret avui, Carolina, de què parlarem? És a dir, dins del programa Lletres, que m'imagino que la gent vincula molt al Festival de Poesia de la tardor, no? que és el gran esdeveniment de l'any en aquest sentit, què és el que ens vens a presentar avui mateix?
Avui us voldria presentar dues trobades mensuals poètiques. És a dir, el festival té molta presència a la ciutat durant la tardor, bàsicament succeeix la setmana grossa, succeeix a l'octubre, però els actes queden diluïts una mica durant l'últim trimestre de l'any. Però no volíem que la poesia només tingués espai durant la tardor. Llavors, ja fa un temps que anem provant actes i finalment hi ha un espai molt consolidat que es diu Espai Poètic, que té lloc cada tercer dimarts de mes, ja té una consolidació d'un any i mig, en què fem trobades poètiques. I no solament això, sinó que ara mateix encetem aquesta setmana, justament demà encetem un cicle de trobades poètiques a la Biblioteca Marta Pessarrodona de Mirassol, que és especialitzada en poesia, per això té tot el sentit que es pugui fer allà, en el que posarem en diàleg a dos poetes de primera línia nacional. Com ho hem fet? Hem convidat a un d'ells a que pensi quin vol que sigui el seu partener d'aquella trobada. És a dir,
el trien ells?
Sí, sí, un poeta, nosaltres triem un poeta i ells trien el que serà el seu interlocutor. I d'aquesta manera hem buscat, tenim de moment farem una prova pilot de 4 mesos i tenim a 4 parelles magnífiques. Quan us digui els noms ja veureu que són poetes de primera línia nacional. Demà ens acompanyarà Lluís Calvo, que és el poeta local per excel·lència.
Per excel·lència, no? El més reconegut.
Exactament. Sí. I hem volgut que sigui ell una mica el que iniciï el cicle com per apadrinar-lo. El Lluís Calvo convidarà la Laia Noguera, que és una poeta joveníssima però magnífica. Després, al mes d'abril, tindrem la Teresa Colom, poeta andorrana, que ha convidat a la Mireia Calafell. Al mes de maig, el Tomàs Àries ha convidat el Guillem Gavaldà, que és un poeta nou també, un poeta jove en plena eclosió. I per últim, al mes de juny, la Susana Rafart ha convidat, curiosament, el Rodolfo Hasler. I dic curiosament perquè el Rodolfo és un poeta santcugatenc. Mm. I també és curiós que algú de fora ens el vingui a convidar.
Clar.
Però ens està perfecte.
Home, i
vull
tant.
Dir que és una manera també d'entrar
de potenciar allò local, no? La gent que crea...
Així tanqueu el cercle.
Exactament.
D'aquesta prova.
Sí, 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 sí. I esperem que sigui una prova que tingui uns resultats fantàstics perquè després de l'estiu tornem a engegar aquest cicle i que sigui un cicle que ens acompanyi més a més a les activitats literàries de la ciutat.
Perquè, Carolina, com funcionaran aquestes trobades?
Mira, serà una cosa molt, molt lliure i molt oberta. És a dir, els poetes portaran poemes propis preparats per poder llegir, però volem que sigui un diàleg...
Que vagi fluint.
Sí. És a dir, com ara
el
mateix...
Públic.
Exacte, ara mateix nosaltres que estem xerrant i van sortint temes i jo ara puc llegir un poema teu i tu un meu o no... És a dir, que serà una cosa com molt viva i en la que el públic també pugui tenir un protagonisme i pugui interpel·lar o comentar... Vull dir que sigui una cosa molt, molt distesa
molt
i amable, sí. Mm.
Com la portes tu la poesia, Carme?
Jo sóc poc de poesia, lamento dir-ho, em costa...
Està bé...
Em costa bastant.
Està bé ser-ne conscients, perquè jo crec que un dels temes, no, que podríem tractar o posar sobre la taula...
No? La introducció, és com arribar a la poesia.
Exacte, és quelcom que segurament ens és difícil, no, d'accedir, o sigui, potser treballem des de l'àmbit escolar, no sé com ho veuràs, Carolina, però es treballen les disciplines artístiques d'una manera potser més propera, i jo recordo quan tractàvem poesia, que el màxim que fèiem era memoritzar una poesia, però en cap cas en cap cas es treballava per sentir la poesia o per emocionar-nos amb la poesia, que
sí.
Crec que anem coixos en aquest aspecte.
Sí, segurament és la disciplina literària o el gènere literari que més costa arribar, perquè nosaltres mateixos ens estem com plens de tabús.
Bloquejats.
Sí, o pensem que la poesia és una cosa per erudits i que cal saber-ne molt per poder entrar. I jo penso que tot el contrari.
Tenim pors.
Sí, que és com quan tu et poses davant d'un quadre. Tu saps si t'agrada o no t'agrada.
Sí.
No cal que tinguis coneixements d'història de l'art, ni de tècniques pictòriques, ni de res. O sigui, i la poesia igual. Tu pots llegir un text, m'agrada, no m'agrada, m'arriba, no m'agrada, no m'arriba.
Exacte, és això. T'ha d'arribar, t'ha de comunicar alguna cosa, t'ha de provocar alguna cosa.
El que passa que no has de tenir por. És a dir, tu has de dir, bueno, doncs vaig a escoltar o vaig a llegir i aviam què passa.
El problema potser arriba quan no hi ha la comprensió, no, d'aquell missatge, perquè és veritat que ens pot passar també amb un quadre, però hi ha cert marge de maniobra. Potser doncs no entens el quadre,
tu pots veure el que vulguis.
Exacte, tu t'imagines, doncs, o hi poses imaginació, però potser, penso, que amb un vers, depèn de quin vers sigui, doncs hi ha poc marge per posar imaginació i per comprendre'l o endinsar-te o...
Sí, potser seria una de les assignatures que tenim molt pendents.
Potser
en l'àmbit escolar, que és la comprensió lectora, no? A vegades llegim i llegim molt superficialment, entenem molt superficialment.
El que entenem,
exacte.
Entenem cadascú el que...
I d'altra banda, també el que tu comentaves, Helena, a l'escola es treballa la poesia, jo penso d'una manera que no fa massa favor a la poesia.
Cert.
És a dir, els nens memoritzen poemes i després, quan arriben els Jocs Florals de l'entorn de Sant Jordi, se'ls obliga a crear un poema... Que el que fan és agafar 4 paraules que rimen i posar enmig el que poden perquè allò rimi i tingui un mínim sentit.
Home, jo sóc l'exemple d'aquest resultat, ho sento, però és així. O sigui, jo recordo, en la meva època, ja fa un temps, memoritzar poesia i després participar als Jocs Florals.
Exacte.
És tot el contacte que vam tenir
totalment,
aquella generació.
I que crec que no ha evolucionat molt en aquest sentit.
I
jo penso que s'està fent més o menys el mateix,
sí, sí,
no?
no?
Sí, sí,
jo penso, l'experiència que tinc escolar de la meva filla és aquesta.
Sí?
I jo crec que això potser, no sé en el teu cas, però potser va crear una mica de rebuig o vas dir, jo aquí tanco portes i no vull saber res més, perquè és una relació molt freda i poc fructífera, no?
Sí.
I a més això, en el moment que obligues tant a memoritzar un poema o haver d'escriure, presentar un treball pels Jocs Florals, jo penso que no ajuda massa, no? Que hem de pensar en altres maneres de que la poesia pugui ser un joc, pugui ser un divertimento,
sí.
Sigui poesia agradable, diguem.
Sí.
I
sí.
Que també jo crec que és una eina que realment posa molt en valor la llengua,
i
no?
Tant.
Perquè s'exposa la llengua en la seva plenitud.
Mm.
O sigui, la capacitat que té, què es pot fer, què permet, què no permet, és realment... És tot un repte,
sí,
la poesia.
Sí, 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 totalment.
I crec que l'hem de tornar a posar en valor, l'hem d'estimar més, potser,
des
de tots els àmbits.
A més, la poesia també ens pot oferir un camí sanador, si em permeteu, eh? Potser sona una mica bèstia.
Sí, sí, sí.
Però per moltes persones la poesia ha sigut un camí en el qual guarir-se de moltes coses. O sigui, molta gent que la seva sensibilitat l'ha pogut conduir a través d'escriure,
sí.
d'escriure d'alguna manera, i la poesia ha sigut el camí perquè molta gent pogués alleugerir-se de penes, d'amors i de moltes altres...
O alimentar l'ànima.
Sí, sí.
No? Sí, suposo que al final és com la cultura, no?
Mm.
La cultura que el que venim parlant en moltes seccions d'aquí de Pinzellades Culturals, sigui amb la vessant poètica o sigui amb la vessant artística,
sí,
de
sí,
pintura plàstica, d'expressió artística, pintura plàstica, escultura, al final és com tu et sents millor expressant-te, però trobant un canal d'expressió.
És una teràpia.
És una teràpia, exacte. I en aquest sentit, Carolina, tenim una ciutat rica, potent, pel que fa a les lletres?
Molt.
Tu creus?
Molt, sí. Sí, sí, sí. De fet, un exemple que se m'acut així ràpidament, el Tot Sant Cugat organitza una taula d'escriptors,
sí.
I aquest any tenen convocats, que no vol dir que siguin tots els que han publicat durant el darrer any, sinó els que poden venir aquell dia... una quarantena d'escriptors santcugatencs que han publicat el darrer any.
Ostres.
O sigui, això és, penso que és una informació cabdal per entendre el nivell que tenim a la ciutat.
Doncs sí, perquè...
És que avui perquè estem parlant de temes culturals, però és que en qualsevol dels àmbits que vulgueu buscar a Sant Cugat trobarem pràcticament de tot, no ens n'estem de res.
Sí.
I en l'àmbit de la cultura,
doncs,
és molt
simptomàtic.
Efectivament, també tenim una bona representació.
Parlem de les virtuts i els defectes. Què és el que ens falta, potser, a l'hora de treballar... aquest és un terreny pantanós, potser? He entrat en un terreny pantanós?
Per on vas?
No, em refereixo. Està clar que es treballa d'una forma, no? Doncs molt cohesionada, hi ha molts projectes que potencien les lletres, la cultura, en aquest sentit, però hi ha alguna mancança que tu detectis, Carolina, que digues, mira, doncs això no ho estem treballant prou o podríem treballar més? Dins de l'àmbit de lletres,
em
refereixo, eh?
Aviam, jo penso que... De cara a plantejar el foment de la lectura en els més petits, per exemple, ja ho estan fent, eh? Penso que l'àmbit escolar hauria d'anar una miqueta més ràpid en avançar en com s'ensenya a estimar la lectura als nens i nenes.
D'acord.
Que ja ho estem fent, eh? Vull dir que ja hi ha projectes, Escola 21, etc, que estan
innovant. Que s'estan posant en el tema.
Però encara queden molts mestres, potser, que treballen amb els mètodes de la vella escola. I això penso que no és beneficiós per molts nens i nenes.
A mi això em fa por, eh? Realment, perquè quan veig el meu fill de 5 anys, no? L'agilitat amb la que domina les noves tecnologies, que ja entenc que ha de ser així, però em fa por a l'arribar a un punt...
No valora.
Arriba un punt en què no vulgui agafar un llibre, no vulgui agafar un conte, perquè evidentment la immediatesa de la imatge, dels dibuixos animats, dels videojocs, tot això és tan atractiu i tan potent que el fet d'estimar el llibre, no? Em fa por que s'acabi realment perdent i ara em poso aquí en plan nostàlgica, sembla una àvia parlant, però el que venia a dir la Carolina és això, no? Que potser no s'està treballant prou, que s'estima cap a la lectura.
I algunes metodologies, no? Quan quan a algunes escoles se'ls obliga als nens i nenes a llegir un nombre determinat de llibres o un llibre per setmana...
I fer fitxes.
Exacte. Això fa que ells no tinguin el llibre com a una eina de plaer,
no,
sinó d'obligació.
Exacte.
I llavors, clar, arriba un moment... Jo tinc fe en que quan després maduren, no?, ja no tenen aquella obligació d'haver de llegir o d'haver de comptar les paraules que llegeixen per minut, etcètera, quan siguin més grans, tornaran al llibre per plaer. Però estan uns anys que trobo que estan molt apretats. I repeteixo, hi ha moltes escoles que ja no estan trepitjant aquests camins, que estan buscant noves situacions i adaptant-se a com són els nens d'ara.
Jo, a més, ara estem parlant i estic pensant i reflexionant sobre això, i és que la lectura requereix d'un moment de tranquil·litat,
totalment,
de pausa,
sí,
i veiem
com anem.
És com difícil, no?
Sí.
Dius, he d'encabir un espai que sigui tranquil, sense pressa...
No hi ha encaix.
En silenci...
No es troba l'espai.
Amb la ment tranquil·la.
I, clar, exacte. És un moment de relax, o hauria de ser un moment de relax, per poder centrar-se, submergir-se en allò que estàs a punt de llegir, i realment això és complicat.
Sí, és molt complicat, perquè a més està estudiat que la lectura és un hàbit que s'imita, és a dir, els nens i nenes, si nosaltres volem que els nostres fills i filles busquin aquesta estona que tu dius de plaer, de relax, o sigui, que tinguin una estona per llegir al dia i que la puguin trobar, han de veure que nosaltres ho fem.
Clar, acaben fent el que fem.
I els adults, què fem?
Aquí està el tema.
I els adults estem mirant el mòbil, fent el sopar,
o corrents amunt i avall.
Corrents amunt i avall i arribant tard a la feina i intentant quadrar els...
Doncs això també, clar, és el que ens hem de plantejar, que no podem obligar els nostres nens a que siguin grans lectors i a que disfrutin si ells tampoc no veuen que nosaltres hi disfrutem.
Que no som,
no?,
l'exemple a seguir.
Exacte.
Clar.
Vull dir que plantegem-nos-ho.
I tant, plantegem-nos-ho. I abans que comentaves, Carolina, el fet de que Sant Cugat té realment molt, molt de potencial, no?, amb aquests 40 escriptors que estaran firmant a la plaça, també volia fer esment a unes activitats que estem preparant des del museu de cara a Sant Jordi. Ja que avui parlem del tema de lletres, penso que és un bon moment, doncs, per fer una pinzellada, no?
Sant Jordi, que hi serem allà.
Sant Jordi, oh, que hi sereu, hi heu de ser, clar.
Per suposar, home, no hem faltat mai. No faltarem tampoc aquesta.
Doncs sí, nosaltres estem preparant ara un conte-contes que farem en el claustre, en el qual treballarem, explicarem amb el conte-contes Albert Estengre la llegenda de Sant Jordi, i pensem que pot ser un moment, doncs, maco, perquè les famílies que estiguin a la plaça comprant contes es puguin acostar al claustre. Ja sabeu, el claustre, portes obertes per tothom, que hi pugui accedir lliurement tothom, com sempre, i a les 12 farem aquesta narració de la llegenda, i després, a la tarda, l'educador Jorge Rodríguez ens farà una visita dinamitzada pels capitells del claustre, basant-se en aquella iconografia on apareix el drac representat. I quina simbologia, quin sentit tenia el drac a l'edat mitjana, no?, quan es van concebir, doncs, quan es van esculpir els capitells del claustre, extreure la simbologia del drac i portar-la una mica a la contemporaneïtat, el que significa. Perdoneu que he fet aquest incís de Sant Jordi, però pensava que quedava
també de lletres, no?,
lligat a l'àmbit de lletres, i que ja, doncs, estem escalfant motors perquè Sant Jordi sigui un èxit per tothom. Pel tema del que fa la poesia, encara no ens hi hem llançat, perquè, com li comentava la Carolina abans, penso que és un tema una miqueta més difícil, i haurem de buscar vies, no?, per treballar-ho.
Sense por.
Sense por.
Sense por.
Però es treballa la poesia a l'escola,
sí,
per exemple?
Sí, 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 sí que es fa.
Es fan cosetes, sí, no? Potser més amb micro...
Sí, el que passa, sí, el que passa que és això, que... Insisteixo que ja s'està fent, ja hi ha noves línies de buscar unes pedagogies més amables perquè tot arribi,
Sí.
Però sí, sí que es treballa, sí que es treballa. El que passa que, bueno, sempre la poesia té aquesta pàtina de ai, 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 que no en sabré prou per enfrontar-m'hi, no? Jo penso que és això, que, bueno, que sense por, que no passa res, que el que t'arribi, t'arriba i ja està. I tot és per gaudir, que no cal saber.
El dubte que ara se m'ha vingut al cap i segurament potser és una pregunta una miqueta ja òbvia, però el Festival de Poesia que es fa a Sant Cugat té algun referent de proximitat? O sigui, són pioners en això, en un festival de poesia pròpiament dit, com a municipi? O ho hem heredat d'algun altre municipi veí que també ho faci, que ho dugui a terme?
No, a municipis veïns no. És a dir, hi han moltes experiències de municipis segurament més petits que nosaltres que fan el seu festival de poesia a mida, diguéssim. D'acord. Vull dir, cadascú té com una manera pròpia de fer-ho, no? D'acord. Ara, per exemple, aquest cap de setmana, al municipi d'Oliva, al País Valencià, doncs va fer el seu festival de poesia, a Sitges, a Cadaqués... Bueno, hi han molts festivals de poesia. El que passa que aquest festival de poesia té ja uns anys, aquest any serà la 17a edició.
Val, ostres, 17 anys.
Sí, i té una solera, no? Va començar amb unes nits de poesia, que era una cosa molt, molt concreta i molt petita, i ha anat fent-se gran, fins al punt que la Generalitat l'ha adoptat, diguéssim, com a Festival Nacional de Poesia, és a dir, que seria com el festival dels festivals.
Realment tenim sort en aquest aspecte.
Els pares.
Tenim molta sort, doncs, de...
Sí. O la mare dels festivals.
La mare dels ous. En parlarem més, dedicarem una secció exclusiva del Pinzellades a parlar del Festival de Poesia, si et sembla, Carme, però més endavant, perquè això és a la tardor. Mm-hmm. Ara, de moment, ens concentrem en Sant Jordi, que és el més immediat, i doncs amb el cicle de trobades poètiques, poesia, l'espai poètic que ens ha vingut a presentar la Carolina avui. No sé si vols afegir alguna cosa més.
Quan comença el cicle?
Demà. El cicle comença demà, dimecres 29 de març, a les 19:30, a la Biblioteca de Mirassol Marta Pessarrodona, amb Lluís Calvo i Laia Noguera. I l'espai poètic, que també és un espai fixe que ja funciona, és cada tercer dimarts de mes, a les 19 hores, al Cafè Auditori. Mm-hmm. És a dir, que a Sant Cugat tenim poesia durant tot l'any.
Perfectíssim. Amb això tanquem. Senyores, moltíssimes gràcies.
Genial, gràcies.
S'acaba el Sant Cugat a fons, tornem demà a les 9 del matí. Adéu-siau.